95.2 Ràdio.
La Municipal de Terrassa.
Estàs escoltant El Submarí.
Continuem en directe al Submarí, són les 11:37 minuts del matí i és el moment de presentar-vos el que jo ja qualifico de més d'un llibre. Ja em permetreu que sigui poc objectiva, però és que, esclar, davant d'un micròfon només em queda dir per presentar aquest llibre que m'encanta i que tinc moltes ganes de llegir-lo, confesso que encara no ho he fet, que crec que calia i que, sens dubte, és un homenatge a aquelles primeres locutores de Catalunya. El llibre es diu Dones de Ràdio i em dibuixa un somriure cada cop que el menciono. L'autora, doncs, Sílvia Espinosa, que serà justament el 6 de novembre a l'Ateneu Terrassenc per presentar justament aquest llibre, Dones de Ràdio. Però què ens explica? Quins són aquests noms propis? Com ha estat aquest procés de recapitulació d'històries, de sensacions, de moments? Doncs tenim el plaer de gaudir, ara conversarem amb ella, i de tenir a l'altra banda del fil telefònic justament l'autora de Dones de Ràdio. Ella és periodista, doctora en comunicació audiovisual i publicitat i, evidentment, doncs la, com dèiem, l'autora d'aquest llibre. Sílvia Espinosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies, d'entrada. No.
Gràcies a vosaltres.
No, gràcies per ser aquí, però gràcies per aquest Dones de Ràdio que, confesso, encara no l'he llegit, sí que l'he fullejat, però no l'he llegit, i jo crec que hem de donar aquestes gràcies en majúscula. Però d'entrada, si et sembla, Sílvia, per què Dones de Ràdio? D'on ha sorgit la necessitat, perquè suposo que és una necessitat, volguda o no, d'escriure aquest llibre?
Sí que va ser una necessitat, perquè aquest llibre arrenca d'una tesi doctoral que jo ja vaig llegir fa molts anys a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i la tesi la vaig fer perquè jo treballava a la ràdio abans de dedicar-me a fer classes. Ara em dedico a fer classes de ràdio a la Universitat de Girona, però jo vinc del món professional de la ràdio, i treballant a la ràdio, concretament a la cadena SER a Lleida, preparant un programa especial de ràdio sobre un aniversari de l'emissora, em van comentar si coneixia la primera locutora d'aquella emissora. I vaig dir, la primera, estem parlant de la Segona República, i em van dir, sí, és viva, i em van dir, i tant. I a partir d'aquí se'm va encendre com una mena, aquest esglai que has fet tu, doncs, a dintre el cap, i vaig dir, no m'ho puc creure. I vaig començar a fer recerca, i la vaig trobar, vaig parlar amb ella, i em va sorprendre moltíssim com molta documentació dels anys 30 que ella tenia, en la qual hi sortia ella amb fotografies, era documentació, eren guies de la ràdio, eren llibrets petits que parlaven sobre els locutors de ràdio dels anys 30, doncs sortia ella, sortia la seva germana, que van ser les primeres locutores, i en canvi, tota la documentació que normalment era fàcil de trobar per parlar de història de la ràdio, documentació que s'havia produït i editat durant el franquisme, no parlava mai d'aquestes locutores republicanes. Clar. I aleshores això em va sorprendre molt i vaig pensar, però com pot ser que tinguem una història tan esbiaixada i tan no ho entenia? I aleshores, bueno, vaig començar a fer la recerca del que seria la meva tesi doctoral per veure si realment el cas d'aquesta senyora, que encara és viva i que viu a Barcelona, que està a punt de fer 103 anys, aquesta senyora es diu Maria Terça, i la mare de la Maria Terça era de Terrassa, curiosament.
Mira, tot queda a casa, permetem que ho digui així, perquè tu també tens les arrels a Terrassa.
Sí, jo soc de Terrassa, sí, el que passa que visc a Girona de fa anys, però soc de Terrassa, sí. La meva família viu a Terrassa encara, sí, esclar.
Per tant, una mica sorgeix, deixa'm que ho faci, que es compri cap a casa, una mica amb la mirada, aquesta petita arrel des de Terrassa, però amb aquest gran viatge pel que ha donat, perquè en definitiva la ràdio no deixa de ser un viatge, a través de les zones, aquestes veus femenines. M'imagino que ja per la tesi, però ara també a l'hora de recopilar-ho, perdona, per el llibre, no ha estat fàcil, no?
No, ha estat molt complicat. Clar. Primer perquè la ràdio, en general, no té molta consciència de tenir cura dels seus arxius. Ara potser sí, però als anys passats no massa. I aleshores m'ha costat molt trobar arxius de les pròpies emissores, trobar fitxes de treballadors, trobar documentació que pogués avalar el que jo anava trobant. I llavors clar, m'he fet un fart de llegir moltes històries publicades en premsa de l'època, i aleshores, quan ara fa un any, pràcticament un any i mig així, l'Elisenda Albertí em va trucar i em va dir que havia llegit coses meves sobre les locutores i que volia fer llibre, em vaig veure obligada a, clar, evidentment, a recontextualitzar tota la informació i adequar-la, perquè quan jo vaig fer el treball de camp era a principis dels anys 2000, 2002, 2003, moltes d'aquestes senyores encara eren vives i les vaig poder entrevistar.
Clar,
ara no. Aleshores vaig haver de resituar tota la història, no? I el que més em va costar va ser fer el treball de camp de la tesi, i vaig dedicar molts anys, però la veritat és que estic molt satisfeta perquè la gent amb la que vaig contactar van ser tan absolutament amables de passar-me documents, cartes personals, fotografies... És a dir, hi havia molta gent que estava com tan contenta que algú, tants i tants anys després, se'n recordés que ella o els seus pares havien estat a la ràdio, que em facilitava les coses, no? I aleshores ara, per contextualitzar-ho amb el llibre, doncs ho vaig adequar, ho vaig actualitzar...
Sí.
Vam presentar el llibre i arran de la feina de presentar el llibre i de parlar-ne amb vosaltres, no?, amb diferent premsa, m'ha passat un altre fenomen curiós, que és que familiars amb els quals jo en el seu moment no havia pogut contactar, ara llegien una entrevista o sentien una entrevista o em veien a la tele i contactaven amb mi a través de l'editora. I aleshores, clar, ara tinc més coses que les que tenia.
Bueno,
realment estic fent un fons, jo penso que és força interessant.
Doncs,
sí, tot encarat a servir com d'homenatge a elles, no? A fer-les visibles, vaja.
És que cal, evidentment que cal, però per tant, amb el que dius, n'extrec, si m'ho permets, que hi haurà probablement o possiblement més dones de ràdio, no? Deixa'm que et posi deures.
No sé ben bé això, però de moment el que sí que fem és el dia 27 de novembre, a Barcelona, al Col·legi de Periodistes, hem muntat una jornada que es diu Dones i Ràdio al segle XXI, de la qual en rebreu una comunicació, suposo, perquè ho expliqueu en els vostres oients. I en aquesta jornada també inaugurem una mini exposició amb fotografies d'aquestes pioneres. I llavors en aquesta exposició sí que incloem coses que he anat recopilant així a última hora, per entendre'ns, no? Més que res per fer-ho visible, i suposo que l'exposició després anirà movent-se per diferents indrets de Catalunya perquè tothom pugui, si li agrada aquest tema, tothom pugui anar i veure com eren, no?
Que bé, que bé. M'imagino que, evidentment, cada nom propi dels quals em fa referència té la seva història, però jo llegint l'epíleg, justament, si em permets, i faig, doncs, cito textualment, dius: voldria deixar constància que totes les dades que omplen aquestes pàgines són reals, per més increïbles que resultin. Què és el més increïble que t'ha semblat en el total? Sé que probablement és molt difusa o molt difícil de respondre aquesta pregunta, però amb què et quedaries de tot plegat?
Si és que t'has de quedar amb la sola cosa. Hi ha històries tan diverses com que aquesta locutora que et deia, que encara és viva, va acabar els seus dies de locutora durant la Segona República vivint amb els seus pares a dintre dels estudis de Ràdio Girona. Això, quan entren els soldats nacionals, ella estava a casa seva, que era una habitació de dintre dels estudis de ràdio perquè eren molt grossos. Aquesta història és impressionant. Hi ha històries de persones que van ser empresonades i que realment van ser vilipendiades, és a dir, que van passar-ho molt i molt i molt malament. Hi ha històries d'altres locutores que demostren com de fortes eren les dones d'aquell moment, que creien en el que havien de fer i ho feien, no? Sense importar-los massa el que podien pensar la resta. Era un món molt masculí i elles feien una aportació en un món molt masculí, prenent decisions i arriscant-se. Per exemple, les locutores de ràdio durant els dies dels bombardejos de la Guerra Civil anaven al Palau de la Generalitat a llegir els comunicats de propaganda del govern, i ho feien igual exactament que els locutors. És més, quan els locutors han d'exilar-se, alguns per, diguéssim, per temes polítics, o marxen directament al front perquè són cridats a files, com tothom, les locutores són les que queden, i són elles les que fan això. I clar, està entrevistant una persona molt gran que t'explica la por que sentien quan sabien que havien d'anar allà, hi havia sirenes, hi havia un bombardeig, i elles estaven allà al peu del canó. Clar, jo recordo testimonis feridors de dir, sabíem que estàvem parlant, però que a qualsevol moment érem un blanc d'una bomba d'un avió, perquè estaven a la Generalitat, és clar.
Uau, deixa'm que faci aquest repòs, que per ràdio costa fer aquests reposos de... en blanc, però la veritat és que jo crec que són històries que ens sorprendran, que calen que les llegim, ja no cal dir-ho als que ens dediquem a parlar a través dels micròfons, sinó hem de fer visibles, no?, aquestes que han estat moltes d'elles veus importants de tot el territori pel que fa a la ràdio, i per tant doncs, els hem de fer aquest homenatge llegint justament aquest Dones de Ràdio. Sílvia, per acabar, tinc entès que el 6 de novembre vens a l'Ateneu Terrassenc,
sí,
i podrem... vaja, parlar, explicar coses, compartir moments i vivències en relació a aquestes dones de ràdio, no?
Sí, sí, explicarem una mica la història del llibre, explicarem algunes de les històries d'aquestes dones, portaré algunes imatges diferents, clar, per exemple, clips de vídeo, quan jo feia la recerca les enregistrava i,
clar,
per tant, puc aportar algun testimoni.
Ai,
que espero que la gent que vulgui venir, doncs, ho trobi interessant.
I tant que sí. Doncs, de moment, Dones de Ràdio, com dèiem, aquestes primeres locutores de Catalunya. Gràcies, Sílvia, per haver estat avui aquí amb nosaltres al Submarí. Vindrem a veure't, a compartir encara més sensacions aquest proper 6 de novembre i el 27 de novembre a Barcelona, també Dones i Ràdio del segle XXI. Un plaer, com sempre, i ens veiem a l'Ateneu Terrassenc el 6 de novembre.
Moltes gràcies.
Gràcies, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Estàs escoltant El Submarí.